Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs és divendres i tenim aquí les Converses Veterinàries. Parlem cada setmana, doncs, amb els experts, amb els especialistes, aquells que millor ens aconsellen, aquells que ens faciliten la vida amb els nostres peluts. És un programa que fem possible amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Vam tenir nosaltres la setmana passada la Lídia Linares, de Casa Vet 24, i li vàrem demanar, per favor, que ens acompanyés també aquesta setmana, i aquí estem, complint sempre la seva paraula. Lídia, gràcies per ser amb nosaltres des de Casa Vet 24. Benvinguda.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Molt bé, primer de tot anem a situar la Lídia Linares de Casa Vet 24, anem a preguntar-li què és Casa Vet 24 i com podem contactar amb vosaltres.
Sí, i tant. Mira, Casa Vet 24 és un servei veterinari especialitzat en l'atenció a domicili que ja fa 12 anys, que es diu Aviat.
I tant.
Que estem per les comarques gironines. I més o menys perquè us situeu, que per sort ens truca gent de molta... O sigui, sempre el primer filtre que poso perquè et truca gent de molts llocs és d'on m'estàs trucant, no? Arribem, si poseu Girona capital del centre, en un radi d'uns 15-20 quilòmetres a fer domicilis.
Molt bé. I el telèfon de contacte?
Sí, mira, el nostre telèfon de contacte de dilluns a dissabte, de 9 al matí a 8 a la tarda, important, només treballem amb cita prèvia, és el telèfon 669-18-10-01.
Perfecte, 669-18-10-01, Casa Vet 24, amb la Lídia Linares, amb qui volem parlar de l'esterilització de les gosses, perquè
sí,
és un tema que se'n parla molt i que ens assegures de que, bueno, que això és un got mig ple, no? Es pot veure mig ple, mig buit, no?
Es pot veure mig got, mig ple. Una cosa que a mi m'encanta és tenir debats amb els meus clients. Perquè, per sort o per desgràcia, depèn com t'ho agafis, avui tenim el senyor Google, que
sí.
Diu moltes coses.
Clar, sí.
Algunes veritats i algunes no tan veritats, no? I jo sempre ho dic, és que tu ara et pots ser en Pepito i fer un article dient que ets el millor coneixedor de gossos del món i de la teva opinió.
Clar.
Però potser en Pepito no és veterinari, potser en Pepito no té tots els coneixements, no s'ha llegit tots els estudis actuals, i potser en Pepito li falta informació, no? I no és veritat, vaja, el que diu en Pepito. Què passa? Amb el tema... O sigui, dic moda perquè ens entenguem. La moda d'esterilitzar gosses potser fa 25-30 anys que existeix. Jo, quan vaig acabar la carrera, s'esterilitzava tot. O sigui, la teoria que jo tenia presa era s'esterilitza tot, val?
Clar.
Te truquen per gossa, gata, gat, el que sigui. El millor és esterilitzar abans del primer zel, no? Abans de que comenci a generar les hormones sexuals, perquè així inhibeixes tota conducta sexual i, òbviament, elimines... Quan dic esterilitzar vol dir extirpar els ovaris i matriu o només ovaris, no? I així evites que hi hagi gestacions no desitjades.
Clar.
Però què ha passat? A base de veure això i comparar gosses esterilitzades perdona, abans del primer zel o gosses esterilitzades als 4 anys, s'han fet estudis i s'han començat a veure diferències. No és or tot el que brilla, que es diu. Què passa? S'ha vist que, clar, si tu esterilitzes una gossa abans de que entri en zel, estàs generant un adult immadur sexualment. És una gossa que mai haurà generat estrogens i progesterona, per tant, tindrà un sistema nerviós immadur, serà un adult niño, no? Un adult nen, per entendre'ns. Són gossos que es veu, no? Que queden amb gosses, que queden amb el cap més petitó, que no acaben de créixer del tot bé, que tenen més tendència, encara que siguin gosses que fan molt exercici, que tenen més tendència a acumular greix, val? Per tant, ara tots aquests estudis han canviat i recomanen, si vols esterilitzar, esperar-te mínim que hagi passat un zel. És a dir, que hi hagi hagut una maduració sexual.
Clar.
Però tot i així, no a totes les gosses es recomana una esterilització. Què passa? Repeteixo. En el moment que esterilitzes, treus la producció d'estrògens i de progesterona. s'ha demostrat que en gosses insegures o gosses reactives, que són aquella gossa que és poruga, però nyac, de cop t'escamarca, no?
Sí.
Per por. Vull dir, no... Aquestes gosses, si les esterilitzes, augmentes, diguem vulgarment que els estrògens els hi donen seguretat. M'explico?
Clar.
Per tant, si les esterilitzes, bueno, treus aquesta seguretat, per tant, són gosses que a nivell comportamental empitjoren moltíssim. Empitjoren moltíssim i està contraindicat. Clar, aquí és el que... També, clar, si no esterilitzes, aquesta gossa pot quedar prenyada, no? Per tant, és augmentar el, les barreres físiques quan estigui en zel per evitar una gestació, no? Perquè al final, a part de... Al final, quan tu esterilitzes una gossa és per evitar gestacions no desitjades. Però que, i també, però clar, tornem-hi, no? El Google diu mentides, però també diu veritat. També han sortit estudis que quan tu esterilitzes a una gossa, igual que disminueixes a zero el risc de tumors de matriu, tumors ovàrics, perquè, òbviament, extirpes aquests dos òrgans, vale? S'augmenta el risc de... Jo crec que això amb els anys serà molt guai, en el sentit que aniran sortint més estudis i podràs acurar més, i fins i tot sortiran marcadors. Bé, clar, jo sempre m'agrada que tot meu client tingui la màxima d'informació. I és, si esterilitzes a la teva gossa, augmentes el risc. Els estudis diuen que augmenta el risc en el cas que n'hagi de tenir, perquè no tots tindrem tots els càncers del món, no? Càncers de tumor, sobretot augmenten molt els tumors, el risc de que aquesta gossa a la llarga pateixi tumors hepàtics o carcinomes d'ossos. Però clar, no ho sabem si els retindrà, no? Per tant, al final, tot aquest rotllo que t'estic fotent és agafar la gossa de manera individual i a la família que la cuida de manera individual i mirar quina és la millor opció. Jo no estic a favor ni de no esterilitzar cap gossa ni d'esterilitzar-les totes.
Clar, depèn de la circumstància, i per això sempre nosaltres el que diguem aquí és que recomanem aquesta visita amb el veterinari de confiança per prendre la millor decisió de forma conjunta, no?
Efectivament. Uh-huh. Efectivament, perquè és el que... També arribarà, crec jo, amb els anys, teràpies de substitució, és a dir, que tu esterilitzes una gossa... perquè potser té un tumor a la matriu i és que l'has d'esterilitzar. No hi mas, perquè clar, si no l'esterilitzes hi ha uns riscos, també, no? Doncs l'esterilitzes i sorgeixen problemes de comportament o problemes d'altres tipus, doncs segurament apareixeran teràpies hormonals. Que, vale, jo l'he hagut d'esterilitzar pel motiu que sigui aquesta gossa, però puc contrarrestar aquesta falta intrínseca d'hormones amb hormones extrínseques, no? Amb pastilles o puncions. Però, clar, tots són anys, no?, d'investigacions. Ara mateix, ni tot és sí, ni tot és no. És, anem a parlar de la teva gossa, deixa'm a veure com madura la teva gossa, sobretot és fantàstic quan conec gossetes de cadell. I a partir d'aquí, després del primer zel, si no, després del segon zel, mirem com evoluciona, com és de comportament aquesta gosseta i anem a buscar la millor opció per ella.
Lídia, vull fer una pregunta sobre el procediment, perquè sempre s'extirpa matriu i ovari, o, per exemple, en els casos que es fa amb la paroscòpia és diferent, com funciona?
En la paroscòpia es fan ovaris. Uh-huh. Val? En la tècnica, la que tots coneixeu, que és que te torna la gosseta tota rapada i amb la incisió abdominal, es fan ovaris i matriu. Per què? Perquè s'ha demostrat que treure només ovaris, entre cometes, ho dic vulgarment, deixes una bossa, que és la matriu allà, que no té cap funció. O sigui, és un òrgan, entre cometes, que el deixes allà, que no serveix per res, i hi ha hagut casos de que desenvolupen infecció, aquesta matriu, amb el temps. Per tant, per evitar-te amb el temps haver de fer una segona cirurgia per treure aquesta matriu, fas el que es diu una ovariohisterectomia, és a dir, que és treure ovaris i matriu.
Molt bé, molt bé, molt bé. Aquest tipus d'intervenció com és? Suposo que molta gent es preocupa a l'hora de plantejar-s'ho pensant que si serà una recuperació complicada, si és la recuperació fàcil, si...
Sí, a veure... Ai, acaba, perdona.
No, preguntava sobre el postoperatori, en definitiva.
Normalment van molt bé, és a dir, són cirurgies que la gosseta entra al matí a quiròfan, I al vespre te la pots endur cap a casa. Normalment, el primer dia, hi ha excepcions, que ara n'explicaré alguna. El mateix dia de la cirurgia, la gosseta està força pioca, val? Però l'endemà, jo sempre dic, són 10 dies de el mínim esforç. És a dir, la gossa l'endemà es troba bé i vol fer vida normal. Ella ja ni se'n recorda, no? Són meravellosos els animals amb les recuperacions, que dic jo. Ella ni se'n recorda que hi va estar, va tenir una anestèsia, li van extirpar els ovaris, li van extirpar la matriu. Però clar, hi ha una cicatriu que ha de cicatritzar a nivell muscular abdominal i una de la pell. Si és una gossa que és molt cabreta boja des del carinyo, clar, hi ha perill de que s'arni, que s'obrin aquests punts, no?
Clar.
Per tant, durant 10 dies, semi-repòs, és a dir, vull que aquella gosseta surti per fer el pipi i la caca, amb corretja i cap a casa. Però ella es troba bé, o sigui, és un semi-repòs que els hi costes a la família perquè Lídia que es troba bé, no? Molta gent va dir que, sisplau, un dia abans, saps? Puc treure-la un dia abans, que a més està ansiosa, té ganes de sortir, té ganes de fer coses. Sempre, però hi ha excepcions. Jo he tingut gosses que han trigat a ser elles fins a 3 dies, que ja he hagut d'anar a fer una revisió, estimular el menjar, perquè mengin, estimular perquè mengin, perquè no en tenen ganes... Però també et dic que són les excepcions. Normalment, l'endemà, ni se'n recorda, no? La família sempre te truca dient, Lídia, tant que he patit, tant que m'ha costat prendre la decisió, tant que t'he apretat per WhatsApp, per telèfon, que sí, que si no, que ai, que no sé què fer, i ostres, si ho arribo a saber, saps? Potser ho faig abans. Normalment tenen una recuperació molt, molt bona, però, com sempre, poden haver-hi excepcions. I sobretot el que més costa és la maleïda campana. Ja tots els hi diguem així. Perquè, clar, el que no vull és que es toquin els punts.
Clar.
Normalment el quart, cinquè dia postcirurgia, tota la cicatriu comença a cicatritzar, comença a picar, i la gossa què vol? Rascar-se. Clar, pot ser un focus d'infecció o pot ser un focus de que s'arrenqui els punts. Per tant, el con o campana, cada persona ho coneix d'una manera, és horrorós per tots, no? Perquè li molesta, no ho vol dur, es queixa, saben com manipular-nos, que dic jo, de fer aquella cara tristesa, de treu-me això que porto aquí. Però clar, és que jo sempre dic 5 minuts sense campana són suficients perquè s'arrenqui tots els punts i haguem de tornar a dormir la gossa, tornar-la a operar, millor evitar-ho.
Clar. Sí, sí, val la pena. I hem parlat de les gosses, però què passa amb els gats i amb les gatetes?
El mateix. A veure, els gats i les gates no hi ha tant de dubte, perquè al final la gossa, com que té 3 dels cada 2 anys, més o menys, hi ha gent que decideix, que jo sempre dic, jo no vull cadellades no desitjades, però a partir d'aquí tota decisió és bona, en el sentit de no la vols esterilitzar, també em sembla estupendo, no? No vull cadellades no desitjades, controlem molt quan la gossa està en zel. Però clar, són 3 setmanes cada 8 mesos, més o menys, que has de tenir la gossa controlada i ja està. Què passa amb els gats i les gates? Com que les gates són d'evolució induïda, és a dir, fins que el mascle no les munta, no deixen de tenir el zel. Clar, el comportament sexual... Jo sempre dic, jo admiro molt a la gent que té un gat o una gata en un pis, un gat o gata indoor, no esterilitzats, perquè sempre els dic, com sobrevius amb aquests marramiaus, no? Que, bueno, paren 2 dies, però després 2 setmanes. Para un dia... I amb gats i gates ningú es resisteix,
clar,
entre cometes. I els operen, els acaben esterilitzant. I si les gosses són fantàstiques per cicatritzar, les gates ja és que ni t'explico. No fa falta campana perquè rarament es toquen els punts. Tornem-hi, he tingut excepcions, eh?
Mm-hmm.
Que els he hagut de ficar campana o que els he hagut de ficar com una mena de vestidet, com de samarreta, entre cometes, com samarreta de força, té un aspecte molt lleig, perquè no es toquin els punts, però que les gates l'endemà et fan vida normal. I com que una gata sí que té la pell molt més elàstica, et poden saltar, et poden fer vida normal a partir de l'endemà.
Hi ha algun moment de l'any que sigui més indicat per fer aquesta intervenció o totes les èpoques són bones?
A mi també totes les èpoques són bones. L'únic que sí, jo ara a l'estiu, bueno, aquest any sembla com que les pluges s'han retrasat, sembla que ara sí, que ja diuen que demà passat arribarà la primera onada de calor així forta per aquí a Girona. Jo, la que arriba a les onades de calor, deixo d'esterilitzar simplement per al tema cotxe, d'anar fins a la clínica, tornar, l'estrès de la calor, no sé que sigui ja una gossa que l'has d'esterilitzar per algun problema, és a dir, que té alguna piometra o algun tumor o alguna cosa, no hauria de passar res com a tal, però dius, bueno, com que ens podem esperar al setembre, evitem una mica aquesta calor tan intensa, no? Perquè ja, enganxant una mica amb el programa que vam fer la setmana passada, clar, si ja ens costa patir la calor en si, imagina't patir la calor en un postoperatori d'una cirurgia que no és imprescindible, no? Fer-la ara mateix.
Clar, clar, clar. Canviaran els hàbits? En el cas dels gats intuïm que sí, no? Però en el cas dels gossos, les gosses canvien els hàbits?
El comportament.
El comportament, sí, després de l'intervenció.
No, és un estudi que, tal com deia, que dius, vale, és una gossa que és estable?
Sí.
No canvia. Sí que treure la funció reproductora, és a dir, treure els ovaris, fa que aquesta gossa... O sigui, sempre és, no?, com, ai, és que si els esterilitzes s'engreixen. No, l'aire no engreixa, per sort, si no estaríem tots obesos. No, l'aire no engreixa, però sí que en el moment que treus la funció reproductora en aquest pelut deixa de necessitar un 20% de calories. Per tant, jo, el dia que opero a una gossa, quan arribo a casa amb la gossa, li dic a la família, sentem-nos que hem de parlar de nutrició. Com reduirem aquest 20% de calories, no? Canviem l'alimentació o canviem la quantitat de menjar que menja el dia? Perquè si no, sí, que se'ns engreixarà. Per tant, i aprimar un gos és molt... Engreixar un gos és molt fàcil, aprimar-lo és molt difícil.
Clar.
Per tant, anem a intentar que no s'engreixi. Vaja.
Mm-hmm. Doncs les bones recomanacions que ens ha donat la Lídia Linares des de Casabet 24. Recordem, el telèfon és el 669 18 10 01 amb cita prèvia. Exactament. I a l'entorn de 15-20 quilòmetres de Girona ciutat, el servei de Casabet 24. És així, Lídia?
Efectivament.
Abans de cloure, Lídia, algun consell final per aquesta època d'estiu? Recordar, per favor, els abandonaments, no?, que sempre es produeixen, lamentablement.
Sisplau, és que, bueno, els abandonaments i el ser conscient de, m'explico, també és època de que entren animals, no?, com que estan de vacances, els nens estan de vacances al col·le, anem a algun lloc. L'acte d'introduir un nou membre a la família l'ha de prendre la decisió tota la família, però principalment els adults, que són els que cuidarem. Us heu de fer les següents preguntes. Podré tenir un gos 10-12 anys, dels 10-12 anys següents de la meva vida? M'explico? Tot ha d'anar bé. A veure, jo tinc la majoria de meus pacients, ara no vull cridar el mal temps, només els veig per revisions puntuals i per les vacunacions, i es posen malalts, i no exagero, un o dos cops durant la vida de l'animal, fins que arriba a l'etapa sènior, que a vegades és una mica més complicada, no? Però al final hi ha has de tenir en compte que hi haurà una despesa econòmica aquí.
Clar.
La podré afrontar? Podré, i sobretot, no?, podré ajudar-lo amb totes les seves necessitats? Aquest gos ha de sortir al carrer, s'ha de sociabilitzar, necessita una alimentació. Pot ser una alimentació més bona o més dolenta, m'explico? Sempre també jo intento adaptar-me una mica, o sigui, buscar el millor per aquell pelut en funció de la butxaca de la seva família. No per això ets més bona persona o més bon o més dolent, no?, amb el teu pelut. Nosaltres també, a vegades, depèn del mes, ens hem d'estrenyar més el cinturó o no a l'hora de comprar menjar.
Clar.
Però sí que és una decisió que... Ai, mira, avui em llevo i vull tenir un gos. No, vull dir, ha de ser una decisió molt premeditada.
Clar, i especialment en aquesta època en què hi ha els nens, per exemple, que no van a escola i que a vegades tenen aquesta il·lusió, no?, però que s'ha de contemporitzar bastant i consensuar, evidentment, amb la responsabilitat i amb la família, no?
Efectivament. La decisió d'entrada d'un gos no ha de ser presa per un nen, per un infant, perquè qui el cuidarà, repeteixo, és l'adult, no? Qui se'n farà responsable és l'adult. Qui sabrà què donar-li de menjar, si ha d'anar al veterinari, si ara puc amb aquesta despesa o no, és l'adult. Per tant, ha de ser una decisió molt premeditada.
Molt bé, doncs amb responsabilitat i amb sentit comú, posem el punt i final, desitjant també a tu, Lídia, i a Casabet 24, doncs molt bon estiu, que vagi tot el millor possible. Gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres.
Ens retornem, esperem confiar en la propera temporada. Moltíssimes gràcies. I recordem que aquest és un programa fet possible al Col·legi de Veterinaris de Girona amb els amics del Centre Verd. Fins la propera, Lídia, fins aviat. Adéu-siau.
Adéu-siau.